A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Imparable el canvi climàtic que amenaça l'agricultura, especialment vulnerable. Estan en perill d'extinció els nostres pagesos? Només en queden 26.000 a Catalunya, la meitat que fa 20 anys, i 4 de cada 10 ja tenen edat de jubilar-se. Els que no s'han arruïnat amb la dictadura dels supermercats i l'agroindústria sobreviuran a les sequeres i l'augment de temperatures? El termòmetre ha pujat 1,6 graus des del 1950 i seguirà enfilant-se 3 dècimes més cada dècada. L'any passat va ser el més sec dels darrers 70, no sap ploure, i aquest escalfament està capgirant el calendari de les collites: tomàquets, cogombres i albergínies fins Nadal, castanyades sense castanyes, moniatos ni magranes. El risc d'incendis forestals es dispara, com els desplaçats pel canvi climàtic. 23 milions de refugiats climàtics només l'any passat. Les nits tropicals ja són norma. A Barcelona desapareixen les glaceres com la sorra de les platges per on campen les meduses. I potser els viticultors hauran de traslladar vinyes i cellers del Priorat als Pirineus. Avui, als Solidaris, parlem de sobirania alimentària i pagesos i com s'adapten a un canvi climàtic que obliga a repensar la gestió de l'aigua, els boscos i l'agricultura. No hi ha marxa enrere.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius. Motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Som al Rebost de Catalunya, avui a Ponent, a la Plana de Lleida, envoltats de vinyes i de camps de fruiters, concretament préssec i poma, sota una xarxa antipedra. Som entre Gimenells, que potser us sona, per l'alcalde trànsfuga, i Raïmat. Ara som al Mason Lirta, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, experimenta com adaptar el camp català a un canvi climàtic que amenaça especialment la Mediterrània, com fer aquesta transició ecològica i preparar els pagesos per a un futur amb menys aigua. El riu Segre mateix ha perdut el 60% del seu cabal en els darrers 40 anys, i els experts alerten que serà poc menys que impossible mantenir la producció actual i que els ingressos dels pagesos seguiran en caiguda lliure. Som amb tres investigadors, la Fanny Álvaro, l'Ignasi Iglesias i el Joan Girona, que són experts en com adaptar el canvi climàtic als cultius extensius, la fruita i el rec, l'ús agrícola de l'aigua. Gràcies per rebre avui els Solidaris. Bona tarda.
Bona tarda.
El canvi climàtic ja és aquí. Com n'estan patint les conseqüències els nostres pagesos? No els cal cap estudi per constatar l'escalfament imparable, collites i floracions que s'avancen o s'endarrereixen, productes d'estiu que allarguen la temporada i desplacen el protagonisme dels productes de tardor, noves malalties per culpa de les sequeres, conreus com el de l'olivera que necessiten rec de suport, ramaders que han d'avançar la tornada de les vaques de les muntanyes als estables per falta de pastures, senglars que baixen i destrossen cultius perquè no troben aliment en cotes altes. Com estan patint ja?
Bueno, jo crec que els pagesos són conscients perquè ho noten, de que hi ha un canvi climàtic i els hi canvia les seves condicions de producció. Una de les coses que realment noten més és aquest avançament moltes vegades de les collites, i l'altra cosa i l'altre factor important és la variabilitat climàtica que estem sofrint. Fa cosa de menys d'un mes estàvem en emergència de sequera, a punt de treure el decret de sequera que limitava els usos de l'aigua en moltes activitats, i ara de cop i volta ens trobem que tenim abundància d'aigua. Aquesta incertesa en què és el que passarà i aquesta variabilitat realment dificulta molt la gestió de la producció agrícola, i això el productor n'és molt conscient.
Aquesta inestabilitat se produeix dintre de la mateixa campanya i d'una campanya a la següent. Llavors, en el cas dels cultius extensius, per exemple, en què són cultius anuals, doncs clar, dificulta molt la planificació del que es vol cultivar, de la teva campanya, i sobretot requereix flexibilitat per part dels agricultors.
No? Bueno, jo crec que amb el conreu dels fruiters fins i tot és més complicat, perquè dius amb els cereals poden canviar el cultiu d'un any a l'altre, però és que amb el fruiter un conreu pot estar 10-15 anys, per tant, és un fet molt sorprenent. I, de fet, jo crec que aquest clima canviant, m'agrada molt aquesta paraula, clima canviant, el fruiter el trasbalsa bastant. Per exemple, a la mateixa parcel·la que estem aquí, el 2016, el dia 4 de febrer teníem preciosa enfloració. És a dir, era gairebé 20 dies el que és la mitjana. És a dir, que veiem una variabilitat de condicions climàtiques, més riscos, sobretot de cara a aquestes floracions anticipades perquè tenim uns hiverns molt canviants. Per tant, aquest clima canviant, aquestes condicions climàtiques, l'arbre, això li afecta molt. I després, també a l'estiu, clar, aquestes períodes de condicions extremes, hi ha espècies molt vulnerables, com és la pomera, que li afecta molt negativament el seu metabolisme, a la qualitat i a la productivitat.
Això vol dir que el camp haurà de canviar de costums ancestrals per fer front a aquestes fluctuacions, aquest clima canviant. Ja no n'hi ha prou amb els coneixements de tota la vida que els pagesos han heredat, que passa de pares a fills.
Bueno, jo crec que el camp el que haurà de fer és, per la via de la millora genètica, és buscar varietats adaptades al canvi climàtic, i això permetrà fer front amb aquestes condicions tan canviants d'un any enrere. Això també ens permetrà fer una producció més sostenible. I per altra part, el que podem fer és pensar en un reposicionament de conreus en funció d'aquest canvi previsible.
Potser hauríem de recuperar, d'escollir les espècies i varietats més resistents a unes sequeres que seran cada cop més freqüents, tornar a sistemes de cultiu més sostenibles, la rotació de conreus, el guaret, desenvolupar noves tècniques. És a dir, el camp on som ara, a l'IRTA, a Gimenells, proveu varietats arreu del món per veure si s'adapten aquí.
Per exemple, el camp que tenim al davant és la innovació que ens arriba d'arreu del món. Veiem quines varietats s'adapten millor a les nostres condicions. Què vol dir adaptades millor? Que floreixen en una època que és la normal, que l'estrès aquest estival els afecta menys i que al final es tradueix a més productivitat, una productivitat bona, constant i que sigui rendible pel productor.
En el cas del cereal, el desenvolupament de varietats adaptades i resistents a la sequera és fonamental, perquè la gran producció de cereals se produeix en zones de secà on sovint no hi ha una alternativa. Llavors, en aquest cas, bueno, a l'IRTA fa més de 30 anys que desenvolupem programes de millora i adrecem la recerca, en els últims anys estem adreçant la recerca doncs, a millorar aquesta adaptació al canvi climàtic i sobretot a com millorar la tolerància a la sequera, les altes temperatures i aquest tipus d'estressos abiòtics. Parles de les varietats tradicionals, doncs, recuperar aquest tipus de varietats té una sèrie de limitacions en el cas dels cereals, perquè són varietats que potser agronòmicament no rendeixen el mateix que les varietats millorades. Són varietats que, per exemple, no tenen gens d'enanisme, són molt altes, fan més d'un metre i mig, llavors s'ageuen, dificulta molt la mecanització, no? I això redueix molt el rendiment i la qualitat, perquè també afecta la qualitat final del gra, que farà que serveixi o no per a la producció de diferents productes, no? Però tot i així, nosaltres estem estudiant aquestes varietats tradicionals perquè suposen una part de diversitat molt important que fins ara no s'ha utilitzat, és a dir, que tenen moltes característiques que desconeixem perquè potser no s'han incorporat a les varietats modernes. A més, d'altra banda, les varietats tradicionals s'han anat desenvolupant al llarg de milers d'anys de selecció per part dels agricultors en una zona en concret. Llavors, tenen una adaptació específica en aquestes zones, que sovint poden ser zones molt estressades, etc., el que fa que siguin més estables. Llavors, nosaltres estudiem quins són els mecanismes d'adaptació d'aquestes varietats per tal d'identificar les característiques que puguem incloure en les varietats modernes que tenen uns rendiments més elevats o que estan més adaptades a les pràctiques agronòmiques actuals.
37 graus i va a la font per aigua lenta la mula. De dalt del rocam se li enriu el diable. Mor el peix dins el poal.
L'escassedat d'aigua és el que més us preocupa del canvi climàtic? A Catalunya ja som al límit d'explotació de recursos. El problema no és només que plogui menys o que no sàpiga ploure, és a dir, que plogui menys dies però amb més intensitat, sinó també l'evaporació per l'escalfament i l'augment de la demanda, per exemple, dels boscos, perquè la superfície dels boscos ha anat augmentant en detriment de conreus i matollars en les darreres dècades, Joan.
Sí, aquest és un tema important. Com el canvi climàtic ens afecta les disponibilitats d'aigua. Penseu que la producció d'aliments, tinguem les varietats que tinguem, sempre és proporcional a la quantitat d'aigua que poden utilitzar les plantes. Si podem utilitzar més quantitat d'aigua, tindrem més producció d'aliments. I el que ens trobem darrerament és que hi ha menys disponibilitat d'aigua per regar els nostres conreus. Això ens obliga a dues coses. La primera, a intentar aprofitar al màxim tota aquella aigua que tenim. I aquest és un repte molt important que tenim i sobre el qual l'IRTA hi tenim un èmfasis i un objectiu bàsic, ser més eficients en l'ús de l'aigua. Però també és veritat que, per l'altra part, tenim el tema dels recursos. Quants recursos tenim? Home, aquesta eficiència que nosaltres demanem en l'agricultura i que hi ha de ser i que tothom s'hi ha posat a treballar, per això de cada vegada tenim més sistemes de reg per goteig, més automatismes, més controls, això ha de ser amb una visió global. El problema de l'aigua a Catalunya no es pot o no s'hauria mai d'analitzar sota el concepte l'aigua per les ciutats, l'aigua per l'indústria, l'aigua dels boscos, l'aigua de l'agricultura, sinó una visió holística de l'aigua. Què fem en general l'aigua? Com la gestionem? Jo crec que aquest és el gran debat que ens implica, no? En aquest gran debat, per exemple, ho comentaves, el tema dels boscos, no? Què hem de fer als boscos? Els boscos han crescut d'una manera molt important i aquests boscos consumeixen molta aigua en origen. Aigua que fa que després els rius, abans ho mencionaves, el Segre, doncs, té uns caudals molt més reduïts de fa uns quants anys, per una de les raons, no totes, evidentment, però una, i sembla que la més important, és l'augment dels boscos. Per tant, jo crec que ens hem de posar en serios a analitzar quina és la gestió de l'aigua a Catalunya, en total, què hem de fer en general per millorar l'eficiència en tots els àmbits. Dintre de l'agricultura, evidentment, com menys aigua tingui l'agricultura, menys capacitat de produir aliments, i això té una vessant econòmica. Hi haurà menys capacitat de crear riquesa, per tant, menys productors. Té una vessant social, hi haurà menys llocs de treball, menys possibilitats de quedar-se en el territori. Té una vessant territorial i té una vessant molt important de disponibilitats d'aliments, que a Catalunya, us vull recordar, que només estem produint el 40% del que ens mengem. Per tant, tenim uns nivells d'autosuficiència alimentàries críticament baixos.
És a dir, que caldrà repensar-ho tot, replantejar profundament, redefinir les concessions d'aigua per a reg, ajustar-les a les necessitats i la disponibilitat real. És a dir, què volem regar, per a qui, per a què, adaptar la quantitat d'aigua necessària a la fase de creixement del conreu, a la previsió meteorològica, potser amb tecnologia, amb sensors d'humitat instal·lats al camp que informin en temps real.
Sí, evidentment, aquí hi ha un camp grandíssim a treballar. L'aigua, l'aplicació de l'aigua, l'aplicació del reg és una de les tècniques de conreu més difícils. Mireu, abans quan dèiem com ens hem d'adaptar al canvi climàtic, evidentment és tenint varietats que s'adaptin millor. Però la segona fase, i és a la que nosaltres ens dediquem, és entendre millor el conreu i saber-lo treballar i manipular per corregir aquelles coses noves que el canvi climàtic ens aporta. I en la gestió de l'aigua el que estem treballant en això, en quins moments l'aigua és necessària, és crítica, i en quins no. I per això necessitem totes les tecnologies. Darrerament hem estat treballant molt amb teledetecció, o sigui, amb base en fotografia aèria, amb drons, avionetes, veure com els nostres conreus canviaven, com teníem indicadors de sequera, de quanta aigua s'havia de regar, i ara, gràcies a l'evolució dels satèl·lits, tota aquesta informació, tota aquesta tecnologia que havíem desenvolupat amb aquests avions, amb aquests drons, ara ho estem pujant als satèl·lits. Ara ja amb imatges de satèl·lits som capaços. Aquesta és una finestra grandíssima que hem de treballar, que hem d'evolucionar, perquè al final hi ha una cosa important, hi pot haver coneixement, hi pot haver tecnologia, hi pot haver ciència, però això ha de ser aplicable pel que realment ho ha d'aplicar, que és el regant. Llavors el que hem de desenvolupar és eines perquè tot aquest coneixement arribi al regant. Jo crec que a nivell de Catalunya ho estem fent, i al meu entendre, al meu modest entendre, potser el que fa falta en el tema de l'aigua és obrir aquest debat social que s'orienti una miqueta a totes les necessitats de l'aigua, perquè hi ha hagut grans moviments o gran conscienciació social sobre l'aigua dels rius, això, importantíssim. Escolti'm, si no tenim els rius saludables ja podem plegar, però jo crec que aquesta visió l'hauríem d'extendre a tots els usos de l'aigua i les seves necessitats, i entendre que si volem produir aliments necessitem aigua. Aigua ben utilitzada, però necessitem aigua.
Els consumidors, com ens haurem d'adaptar a tot plegat? Per exemple, el consum de carn...
Sí, la producció de carn requereix molta més aigua per cada unitat d'aliment o de proteïna que mengem. Si aquesta proteïna és càrnica, pot costar 10 o 15 o 20 vegades més d'aigua. Evidentment, també té unes altres propietats que no les obviarem. No es tracta de no menjar carn, el que es tracta és de buscar una dieta equilibrada. La dieta catalana costa de produir en termes d'aigua uns 3.500 litres per persona i dia. La mateixa dieta nord-americana costa 4.500 litres d'aigua. Per què? Perquè la dieta americana té un component de carn més elevat, no? Per tant, en la mesura que siguem capaços de rebaixar una miqueta o d'equilibrar més, que a més, d'acord amb l'Organització Mundial de la Salut, això és una de les coses recomanables, que trobem aquest equilibri, anem bé. A Europa no som dels que estem malament, però bueno, però aquí també tenim un camp de batalla, però tenim altres maneres d'adaptar-ho, no? La carn és una, per exemple, és el malbaratament d'aliments. Mm-hmm. Catalunya, en general, a Europa, tenim al voltant d'un 35% dels aliments que es malbaraten, que no es consumeixen. Aquest és un altre camp de treball.
Jo crec que la innovació tecnològica ens ha de permetre guanyar en aquest aspecte, no? Per exemple, ara tenim un arbre al davant, depèn de quin port també el tinguem al terra, és més eficient captant aigua o és menys eficient. Depèn de quina varietat plantem, si la collim al maig o al setembre, gastem el doble o la meitat d'aigua. Si hi ha xarxes o no, un 20% d'estalvi d'aigua. Si reposicionem el cultiu, per exemple, la pomera al Pirineu, són 2.000 metres cúbics per hectàrea, aquí són 6.000.
Hi ha sequia a la comarca, un tràgic racionament d'aigua, i els porcs manen a les granges, i els iaios se'n deshidraten, s'empastifen les sabates de ciment per les aceres, i ara haurem de resignar-nos.
Som els Solidaris, som els de Catalunya Ràdio, avui des de Ponent, a la plana de Lleida, envoltats de vinyes i camps de fruiters. Som amb tres investigadors de l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, la Fanny Álvaro, l'Ignasi Iglesias i el Joan Girona, que són experts en com adaptar el canvi climàtic als cultius extensius, la fruita i el rec, l'ús agrícola de l'aigua. Com sobreviuran els pagesos? Estan en perill d'extinció? En només dues dècades, Catalunya ha perdut gairebé la meitat dels seus pagesos. Només en queden 26.000 i el 38% ja té l'edat de jubilar-se. Ens podem permetre un país sense pagesos?
Home, el pagès té futur. Jo crec que el pagès que serà eficient té futur, però haurà de ser molt eficient, i eficient amb tota la part de la seva responsabilitat, des de la plantació, la producció, la qualitat, i aquí jo torno a insistir que la innovació tecnològica serà clau, i innovació tecnològica n'hi ha un munt, eh? Jo penso en el rec, com els cereals, amb la fruticultura, que estem pensant en formes ja més adaptades a la mecanització, amb màquines de collir automàticament, és a dir, jo crec que el que ho farà bé té futur, evidentment haurà d'estar molt preparat, i aquí requereix l'input, el del coneixement constant per poder fer front a tots aquests desafiaments.
Ens podem permetre un país sense pagesos?
No, evidentment que no, no. Vull dir, hi ha uns mínims de suficiència alimentària que són necessaris perquè un país pugui ser sostenible, i ens hem d'enfocar a assolir aquests mínims de sobirania alimentària.
Clar, deia el Joan, un 40% només. Això és una xifra crítica.
Sí, és una xifra crítica. En el món se considera que mentre estiguis per sota del 60% no estàs amb una certa tranquil·litat, no? I els que estan per sota del 30% ja és molt, molt, molt crític. Nosaltres estem en aquesta franja, està clar, estem en un món globalitzat i així, però la globalització del món en aquest sentit, de cada vegada, com més competència hi hagi per aliments, més crítica serà. A més, l'autosuficiència alimentària, si em permeteu, té una cosa afegida que jo crec que és molt bona, i és el consumir productes de proximitat. Tenen tota una sèrie de valors organolèptics, de tot tipus de qualitat del producte, de menys contaminació ambiental i així, que és molt positiu. Llavors, està clar, com més a prop ne tinguem d'aquí, millor. I respecte a la pregunta de si ens podem permetre un país sense agricultura, no, tenim en una vessant la producció d'aliments, però tenim l'altra el manteniment del territori. Si no hi ha aigua, això no es fa. Llavors, una de les coses importants és treballar amb l'ús eficient de l'aigua i reconèixer que per produir aliments necessitem aigua.
Podem permetre un país sense pagesos? No, però per molts motius. Primer, per l'ocupació que genera, perquè pensem que a Lleida només, jo crec que és un dato que s'ha d'insistir, un dia de juliol està treballant 20.000 persones al sector frutícola, entre càmeres i camp. 18.000 persones, això crea una riquesa important. Aquest és un aspecte. Això és del 16% del PIB de Catalunya. El sector de la fruita fresca, per tant, és molt important. Però segona part important, jo crec que és del territori. És que estem veient finques abandonades a moltes zones fruiteres o en regions que estan pitjor que nosaltres. Per tant, mantenir el territori, fa pocs dies en un debat de les muntanyes, a la Vall d'Aran, El problema que no hi ha ramaders és que no hi ha territori, no hi ha paisatge. Això queda abandonat. Per tant, aquesta funció de guardians, jo crec que això és imprescindible. No, a ningú li agrada un territori abandonat. I segon per el que deia el Joan, jo crec que encara pot ser més important proximitat, producte local, d'alta qualitat, de proximitat, i que jo, consumidor, si ve que al supermercat, al Miquel, que és del pagès d'Alfarràs, jo li tinc confiança, sé que és un producte que ve d'aquí, que té menys impacte ambiental, no s'ha mogut gaire bé i té una alta qualitat. Per tant, jo crec que són tres motius, n'hi ha més, però aquests són tres que de cap manera podem veure un país sense agricultors, però evidentment això passarà si són altament eficients.
Quines són les comarques més vulnerables a l'impacte del canvi climàtic? El litoral i les planes de l'Empordà, només els Pirineus se salven. El secà és qui més patirà, Fanny?
Bé, possiblement el secà és dels que més patirà, perquè en les zones en què hi ha disponibilitat d'aigua sempre podem buscar estratègies per a utilitzar-la d'una manera més eficient. En canvi, en els secans, on les pluviometries poden caure de sobte, les opcions per a l'agricultor són molt més limitades.
Hi ha un fet que sorprèn. Precisament la zona més vulnerable a Catalunya, una de les més vulnerables, són els Pirineus. Clar, és que els Pirineus, en una dècada, s'ha perdut el 30% de la precipitació. I a més, la variabilitat ha augmentat un 140%. Oh. És a dir, crec que quan s'imagina les muntanyes, que és un paradís verd, doncs aquí hi ha un efecte important de cara al futur. Jo crec que hem d'estar molt atents amb això.
Jo crec que, en general, n'hi poden haver unes més que les altres, però en general tota la Mediterrània és altament sensible al canvi climàtic. I si tu mires els efectes del canvi climàtic a nivell global, a nivell de tot el món, la gran taca vermella està a la Mediterrània. Sí. I nosaltres estem al mig de la taca vermella, o sigui que sofrirem allò en tota plenitud. Dintre de Catalunya, jo estaria d'acord, primer que res, jo posaria èmfasis amb els secans, perquè els secans passarem de poder produir alguna cosa a no poder-hi produir res. I els secans és el 60% de la terra cultivable a Catalunya. Penseu que a Catalunya només cultivem un 30% de la superfície, l'altre pràcticament són boscos, ciutats, infraestructures i tot això, només un 30%, i un 30% d'aquest 30% el reguem, però l'altre 65% està en secà. Per tant, en general, tots els secans. I els secans també vol dir el Pirineu, en el sentit que vol dir són zones on no tenim aportacions externes d'aigua, que és el regadiu, no? Per tant, en la que baixa la precipitació, la que és més irregular, doncs mireu, ara imagineu-vos l'escenari actual. Ara ha estat plovent durant el mes de maig. Perfecte, tots estem encantats. Ara imagineu-vos que durant 4 mesos no ve ni una pluja més, que és un escenari possible. Doncs probablement arribarem a meitats d'agost que tots els no regadius de Catalunya, la muntanya, el pla, les garrigues no regades i tot arreu, allò serà una olla, allò bullirà, els recursos hídrics s'hauran acabat, allí no es podrà produir res fins que torni a ploure. Les zones de no regadiu són les més vulnerables i a Catalunya en tenim moltes.
L'últim recurs contra aquest escalfament serà potser replantar, desplaçar els conreus més al nord o a més alçada. Alguns viticultors ja ho estan fent, traslladar vinyes al Pallars, per exemple, o a la Cerdanya. Veurem cada vegada menys pomers aquí a Lleida i més a Girona o a d'altres indrets, Ignasi?
No, jo crec que no es tracta de on es veurem. Jo estic segur que es veurem a tot arreu, només que algun que vagi a Itàlia, a Valbenò, a Valdino, en els Alps italians, hi ha 18.000 hectàrees de pomeres. És a dir, que tampoc descobriríem res. I sí que està clar és que per fer front amb aquest clima més canviant o canvi climàtic hi ha una estratègia de tindre obtencions vegetals adaptades a casa nostra. Per exemple, hi ha vertes de pomera de color roig que tenen coloració 100% inclús aquí, perquè la millora genètica ens ha permès això. Per tant, aquest és un escenari que tindrem innovació per fer front amb això. I ho podrem fer pomes a Lleida. Però també tenim una altra opció. Dius, home, per què no anem a la muntanya i fem la poma a la muntanya? Perquè no és només del color, és la textura, és la sucositat, i aquí hi ha la percepció sensorial millora substantivament. I passa una mica com amb la vinya. Ara tenim vinyes, fa pocs dies estava a Mastella, 1.200 metres d'alçada, o a Talarn, és a dir, el via malçada, pues, hi ha un salt qualitatiu important, sobretot en vins blancs per la part aromàtica. Ja diu, home, és que a Lleida d'aquí 40 farem cítrics. Bueno, els models així ho indiquen. Per exemple, kiwis, hi ha moltes zones d'Espanya que s'està fent kiwis o està aguacates, amb zones que era impensable, aquí hi ha els zones de molt poc fred. Per tant, jo crec que hem d'estar preparats, i el que sí que Estic clar que veurem una reubicació de conreus, això serà així.
A diferència de les vinyes, per exemple, es poden desplaçar al nord les oliveres. L'oli també està sent víctima del mateix problema. La collita l'últim any ha caigut un 20%, fins a 2,5 milions de tones. El consum augmenta, el canvi climàtic causa floritures precoces i les variacions extremes de temperatura donen lloc a fluctuacions de la producció mundial mai vistes en 20 anys, la tropicalització del clima, les persistents altíssimes temperatures amb 5 mesos consecutius d'estiu, l'escassetat de pluges, la falta d'aigua fa que es quedin entre el pinyol i la pell, no?
Sí, pot ser així com la poma. Si mirem l'origen de la poma del Kazakhstan, de zones amb alçada de muntanya, 4-5 mil metres, per tant, és lògic que aquest conreu que ve d'una zona de muntanya el fiquem a la muntanya i és el seu hàbitat perfecte. L'olivera, doncs, no és el cas. Ve d'una altra zona climàtica com a espècie i jo crec que olivera és per damunt de 800 metres. Aquí tenim les últimes a Sopeira. Vull dir, pensar en l'olivera als Pirineus, jo crec que no és el seu hàbitat com a espècie, no? I el Joan això pot indicar més. Jo crec que haurem de buscar quina espècie té el seu origen genètic on el té i veure com podem mitigar aquest canvi. Jo crec que l'olivera amb alçada no...
No és exactament el mateix que la poma, són dos conreus diferents. L'olivera jo crec que està ben ubicada, a més és capaç de suportar condicions climàtiques més extremes de les que tenim ara i sobretot, mireu, al final el que ens trobem en aquest moment del canvi climàtic, però no només passa en el canvi climàtic, és que ens hem d'adaptar a una nova realitat. Quan canvia l'economia ens hem d'adaptar a una nova realitat. Què és el que ens permet adaptar-nos a les noves realitats? Coneixement, tecnologia i eines per fer-ho. Jo crec que això és lo important. Els escenaris que ens presenten és que tinguem el coneixement per adaptar-nos, les eines per fer-ho, els sistemes de recerca per adaptar-nos en cada cas, no? És tindre més graus de llibertat. I una altra cosa és saber utilitzar de forma eficient tots els recursos. En la mesura en què millor entenem el sistema, millor entenem com funcionen les plantes, millor entenem com han d'agafar l'aigua, millor entenem com és la floració, nosaltres podem alterar, modificar, treballar, que ha sigut, en definitiva, el que ha fet l'agricultura tota la vida, adaptar-se a les condicions. Ara tenim el canvi climàtic, però només penseu una cosa, fa uns anys molta gent, molts dels nostres pares i avis, vivien en secans i vivien en quatre rals, permeteu-me que ho digui així. Avui, el nivell global i econòmic del país no permet que una persona visqui en quatre. Necessita més recursos per viure. Per tant, amb aquella hectàrea, dues o tres, d'olivera, de secà, ja no hi pot viure. L'ha de fer produir, li ha de donar més rendiment i ha de tindre més ingressos. Si no, no pot viure. Com s'aconsegueix això? Doncs aplicant tecnologia i coneixement. Amb el canvi climàtic ens passarà el mateix. Jo crec que és un repte important davant de la nostra tasca.
Ens caldrà molta pedagogia. Fanny Álvaro, Ignasi Iglesias, Joan Girona, experts de l'IRTA, de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària. Us deixem que continueu investigant com fer aquesta transició ecològica i preparar els pagesos per a un futur amb menys aigua. Gràcies per acollir avui els Solidaris aquí a Gimenells. Bona tarda i fins aviat.
Bona tarda.
Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
I ara analitzem les implicacions de tot plegat per a la sobirania alimentària i parlem de noves lògiques de consum agroalimentari agroecològic amb la Marta Molina. Som-hi.
Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semillas. Soy semilla. I'm a seed. Soy semilla. I'm a seed.
Quin model alimentari predomina a casa nostra? Com ens alimentem? Sabem d'on ve el que mengem? Qui ho produeix? Tenim contacte amb la pagesia? Sabem com es posa a preu a la seva producció? Què passa quan no poden competir amb els productes que venen d'altres llocs del món a preus més baixos? Gustavo Duc és el director de la revista Sobirania Alimentària.
A les dues bandes de la cadena, el que hem vist és que les consumidores i les productores han perdut el control. Ni saben el que es produeix, ni sabem el que es menja. Sobirania alimentària vol dir recuperar aquest control. Recuperar un control que ens permeti dissenyar un model d'agricultura i d'alimentació on tothom tingui clar d'on ens alimentem i que aquest sistema alimentari permeti a la pagesia viure de produir aliments que actualment o en molts casos no és possible.
A Catalunya, menys de l'1% de la població activa es dedica a l'agricultura. Això significa que, com a país, depenem de produccions que venen de fora.
Això podria pensar que, bé, no passa res, és una forma que altres països puguin generar ingressos, i sobretot països del sud, però no és cert. perquè nosaltres ens alimentem, ja que no tenim pagesia, el que cal és explotar els països del sud i posar aquests països a conrear els aliments que nosaltres no estem produint. I aquí tenim aliments, mentre que amb els països del sud passen gana. Els aliments viatgen dels països perifèrics als països centrals. Viatgen atrets per una força que es diu capital, el recurs econòmic. O sigui, la primera repercussió, per mi la més greu, és que la nostra vulnerabilitat la resolem fent vulnerables a tercers països.
I quines conseqüències té pel territori perdre pagesia?
El que tenim és un territori despoblat, que no té cura dels boscos, que cada vegada tenim més massa forestal i menys massa agrícola, que això acaba generant problemes molt, molt greus, que cada estiu sabem, com el tema dels incendis, i un problema demogràfic molt greu, no? Tota la gent concentrada a les grans ciutats.
Davant d'aquest panorama hi ha persones que es preocupen per l'alimentació, pel medi i que aposten per una vida al sector primari, per recuperar oficis a l'espai rural i que treballen de pageses però sense replicar el model de la pagesia industrial que s'ha anat imposant en els últims anys.
La gran majoria de la nostra agricultura, que és gent que es dedica als porcs o a engreixar porcs, o gent que es dedica al sector de la fruita d'exportació. Aleshores, la gent que està tornant als pobles o que tornant a posar en valor l'agricultura ho estan fent amb un model d'agroecologia, de productes ecològics, que té un objectiu molt clar: tenir cura de la terra i del territori per produir aliments sans per la població local. No està pensant en l'exportació, no està lligada amb aquestes multinacionals, sinó que busca, des del concepte de la sobirania, produir per la població local.
Models agroecològics com el de la Costurica, que va néixer l'any 2000 per produir hortalisses ecològiques i de temporada, assajant un model basat en la sobirania alimentària i mantenint la relació directa, el compromís bidireccional entre els productors i els consumidors. Maria Giné.
En el model actual ens arriba molt producte, no només convencional, sinó també ecològic, que ve de molt lluny i que, per tant, no és fresc i que implica molt de combustible fòssil en el transport, moltes condicions laborals dubtoses en els llocs de treball.
I com pot col·laborar el consumidor per potenciar un consum de proximitat que redueixi els intermediaris, però on el pagès, a part de la seva feina, fa de venedor i també de transportista?
Alhora és una producció més artesanal, d'alguna manera hi ha més hores de mà d'obra, que això també encareix més. Pot ser una mica més car, sobretot, que l'agricultura industrial ecològica, perquè cada vegada n'hi ha més d'agricultura industrial, no? Almeria ja hi ha molta terra que s'ha convertit ecològic, però són grans superfícies, amb hivernacles, amb treballadors dubtosament pagats, que aconsegueixen uns costos de producció molt baixos i, per tant, ofereixen hortalisses, produccions molt tirades de preu amb les que el petit pagès d'aquí difícilment pot competir.
Tot i això, sembla que cada vegada hi ha més productors ecològics. La sobirania alimentària defensa també relocalitzar les economies.
I el que cal és que, davant d'aquestes economies globalitzades on Catalunya exporta patates i Catalunya importa patates, o estem exportant fruites a Rússia i estem important pomes de Xile, davant d'aquesta bogeria de la globalització, amb un model neoliberal que no hi ha cap norma, no es regulen els preus i al final estem acabant amb el sector primari, el que es proposa és relocalitzar les economies i que tot estigui a prop i sota control i generant el que dèiem riqueses a nivell local i riqueses sostenibles que tinguin cura també del medi ambient, perquè finalment, quan parlem de tots aquests elements quilomètrics, estem parlant de petroli, de CO2, de canvi climàtic, etc.
Com fem aquesta agricultura tenint en compte no només la dimensió agronòmica, sinó també la dimensió social? N'hem anat a descobrir un exemple al Baix Llobregat. Rebeca Segura és sòcia fundadora de la cooperativa de treball Central Park, que recupera espais que estan abandonats al Parc Agrari del Baix Llobregat i fan projectes d'inserció sociolaboral nacional amb persones que estan en situació de vulnerabilitat.
El nostre projecte el que vol és impulsar un consum de proximitat i sostenible tant amb la societat, amb l'economia i amb el medi ambient, no? I l'agricultura és una activitat clau i estratègica de qualsevol país per promoure la sobirania alimentària, és a dir, el dret a alimentar-nos adequadament, però també el dret a produir els nostres propis aliments.
Solidaris, idees per canviar el món.
Per l'aliment del bon vi s'ha venut les espardenyes. Per l'aliment del bon vi s'ha venut les espardenyes. Ha quedat desperdenyat, si no m'han enganyat.
Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio. El vi s'escalfa. La vinya és especialment vulnerable al canvi climàtic, com el canari a la mina de carbó. Els viticultors, els cellers, són els primers que estan disparant les alarmes, plantejant-se fins i tot desplaçar les vinyes més al nord, als Pirineus, més amunt, i canviar de varietats, recuperar les més resistents i noves tècniques de producció. Però també els consumidors els haurem d'adaptar. La darrera collita ha estat la més baixa des dels anys 60, una caiguda del 8% de la producció fins a 247 milions d'hectolitres. Estem parlant d'un sector que factura 75.000 milions d'euros l'any, i Catalunya és un país de vi, un dels països més importants del món en producció de vi, 61.000 hectàrees de vinyes, gairebé el 8% de les terres cultivades, 205 milions de litres de vi. Però en les últimes 4 dècades la barema s'ha avançat uns 20 dies i això pot alterar la qualitat, vins no del tot estructurats amb més graduació d'alcohol. Som a Raïmat ara amb la Pilar Salillas, que és enòloga. Bona tarda.
Bona tarda.
Som a la DO Costers de Segre. Veurem noves denominacions d'origen en el futur, una DO Pirineus, per exemple, perquè els viticultors s'hi hauran d'anar traslladant, fugint de l'escalfament. Per cada 100 metres que guanyem d'alçada perdem un grau de temperatura, crec. A Raïmat us esteu plantejant?
En Raïmat en concreto no nos estamos planteando el irnos de aquí porque hemos adaptado nuestras técnicas, ¿no? Con un buen manejo conseguimos no sufrir el cambio climático. Si habrá en el Pirineo algún día una DO, puede ser porque hay gente que le gusta experimentar, que le gusta lo extremo, y tengo amigos, ¿no?, que ahora mismo están en el Pirineo experimentando, tienen viñas allí y bueno, te digo yo que no sé quién sufre más, si yo en Raïmat o ellos en el Pirineo por el momento.
Porque allá sí que fa menys calor, pero...
Sí, pero tienen granizo, tienen heladas, ¿no? Otros problemas que aquí no tenemos, o falta de madurez a veces, entonces de momento es como demasiado pronto como para afirmar esto.
La temperatura ha pujat una mitjana d'1,2 graus a les zones vinícoles tradicionals. Veiem que Itàlia planta vinyes als Alps, Alemanya, no sé si podrà ser mai una referència, o Àustria, o fins i tot terratinents, no?, del sud d'Anglaterra, que s'han embarcat amb la construcció de cellers.
Sí, bueno, el perfil del consumidor del vino, como todas las cosas en el mundo, no hay tendencias, y entonces el perfil del consumidor del vino ahora busca vinos más frescos y igual con menos concentración, entonces eso ha permitido también, aparte del cambio climático, pues que la gente se plantee el ir a estas zonas a plantar viña y a hacer vinos pues con un perfil menos concentrado i més fresc.
Si sou vosaltres, els productors, els que us esteu adaptant als nous gustos dels consumidors i no els consumidors que ens adaptem al vi conseqüència del canvi climàtic.
Sí, i eso es lo que debe de ser siempre. Al final hay que hacer lo que a la gente le gusta, no lo que a uno le gusta.
Anem a passejar per les vinyes?
Perfecto.
Anem ara a França. Saludem també l'Alejandro Fuentes, que és economista, expert en canvi climàtic i sector vitícola de l'Institut de Ciències de la Vinya i del Vi a Bordeus. Alejandro, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Per què el vi és vulnerable al canvi climàtic i com l'està afectant ja ara?
La viña es una planta extremadamente sensible a las variaciones meteorológicas. Por lo tanto, las vendimias son diferentes de un año a otro y de una región a otra. Pueden cambiar mucho en una región como Cataluña o una región como en Burdeos o otra región como en Galicia. El resultado de estas variaciones de las vendimias, en realidad, depende mucho de la exposición solar, de la cantidad de lluvia. Y estos factores se ven muy fuertemente modificados por el cambio climático. Existe un aumento de la temperatura a nivel mundial a nivel global, implica también un aumento de lo que llamamos fenómenos extremos climáticos. Por ejemplo, los más típicos son la sequía, fuertes olas de calor, tormentas muy fuertes con granizos, etc. Entonces, lo que hace el cambio climático en realidad es produce un cierto tipo de estrés a la viña, y ese estrés genera cambios en la producción. La uva está compuesta por productos químicos, por ejemplo, ácidos, azúcar, y este estrés produce justamente un desequilibrio de este tipo de compuestos en la uva.
Cuando hay más calor, ¿no? La uva lo que hace es generar, digamos, hace que se reduzca la acidez y que haya más alcohol. Entonces, si hay un cambio climático y hay más calor, habrá más alcohol y habrá menos acidez. Y esto es algo fisiológico. Eso si no hago nada. Pero si yo trabajo sobre mi planta para intentar reequilibrar eso, pues puedo conseguir mantener el mismo equilibrio sin tener ese cambio, ¿vale?
Sí, si tu no fessis res, notaríem el canvi climàtic
claro.
Al gust, a la copa, però el vostre objectiu és que això no es noti.
Claro, porque queremos que nuestros vinos sean frescos y de hecho estamos en una zona de clima continental donde también es muy importante el contraste del día y la noche.
Uh-huh.
Eso hace que nuestros vinos también preserven mucho la acidez y sean frescos de por sí gracias al clima que hay aquí.
Un impacto muy típico en la región Cataluña, y no solamente en Cataluña, sino que ya es más frecuente en toda Europa y generalmente también en países como Chile, Argentina, África del Sur, es que la alta temperatura lo que produce en realidad es que se produce más azúcar en la uva y se producen menos ácidos. Entonces, ¿qué pasa en realidad? Eso tiene un impacto muy fuerte en la fermentación, porque es el azúcar la que va a generar el grado alcohólico. Entonces, cada vez estamos bebiendo vinos con más grado de alcohol. Son vinos que son menos ácidos, son vinos que tienen un sabor de frutas cocidas, de figos. Muchas veces este tipo de cambios puede hacer que el vino pierda un poco su complejidad, lo que llamamos la complejidad aromática, un poco el equilibrio del vino. Y eso tiene un impacto, obviamente, en el consumidor, tiene un impacto en el productor, que el productor está obligado un poco a adaptarse a estos cambios. El productor tiene que recurrir muchas veces a la innovación para poder corregir justamente estos errores o estos cambios en la producción del vino.
Com haurien d'adaptar-se els productors? Una opció, deies tu, guanyar alçada per sobreviure, no et convenç? Recuperar varietats que siguin més resistents a la sequera i a les altes temperatures és una opció?
Por ejemplo, si estoy en el priorato, ya ellos ya lo saben que tienen que plantar, tienen Garnacha y Cariñena, que es lo que se adapta allí, o pueden buscar otras variedades antiguas, que es muy interesante, que igual les aportan también cosas parecidas, ¿no?, a la adaptación. La Garnacha, por ejemplo, se adapta a un desierto, es que es increíble, es un todoterreno. Entonces hay que buscar ese tipo de variedades que se adaptan para poder sobrevivir. Aquí, por ejemplo, tenemos la suerte de que tenemos el riego, ¿no? Entonces eso nos da más opciones. Tenemos además el clima continental. Entonces aquí variedades como la Chardonnay, por ejemplo, que es una variedad de clima más frío, aquí se desarrolla perfectamente. Yo diría que tenemos uno de los Chardonnays más frescos y mejores de España, gracias al clima continental. Vale, de aquí, y gracias al riego del agua de los Pirineos, que sin esto no sería posible, claro. Es una opción recuperar variedades, es una opción mirar qué porta injertos pongo para adaptarme, el manejo de toda la canopia, la poda, el retraso de la poda, hay muchísimas técnicas que tú puedes aplicar, ¿no? El riego. Aquí, por ejemplo, estamos delante de una técnica de riego súper novedosa que se llama partial root drying, y si os fijáis, los agujeritos no están en todo, sino que están en un lado sí, en otro no, en un lado sí y en otro no. Y de esta manera estamos siempre generando un estrés hídrico en la planta que hace que nuestro vino sea de mayor calidad manteniendo la frescura. Por ejemplo, ¿no?, hay veces que tú vas por un campo y ves que están regando a la vez que está lloviendo, eso no tiene sentido. Hay que ver cuándo lo necesita, hay que ponerse dentro del grano de uva, entender lo que quiere la planta y entonces dárselo. Si os fijáis aquí, todas las calles tienen hierba, ¿no? Y podéis pensar, jolines, no han pasado a limpiarlo, ¿no? No, lo hacemos a propósito porque dejarla esta hierba hace que se mantenga mejor la humedad debajo, hace que haya menos erosión, hace que haya un mayor equilibrio, ¿no? Que haya más flora, más fauna, más. Esto ayuda a que aquí se mantenga el equilibrio y tengamos mejor vino.
Les pors
N'hi ha prou amb el coneixement de tota la vida que els pagesos han heretat per fer front a aquestes fluctuacions del clima? Seran suficients aquestes tècniques ancestrals?
És molt important tenir el coneixement ancestral, conèixer les tècniques, però també és molt important tenir la ment oberta i adaptar-nos a lo que viene. Si el moment que se vive ara no és igual que el de hace 50 anys, querrà dir que jo tendré que abrir mi mente i adaptar el cultivo de hoy a lo que tengo ahora, y entonces me servirá parte del conocimiento de antes, pero tendré a veces que leer, que ir a sitios, que probar, ¿no?, para conseguir lo que yo quiero en mi viña.
Hay muchas posibilidades. Generalmente estas soluciones vienen mucho de la mano de las innovaciones. Por ejemplo, con el grado de alcohol, existen innovaciones enológicas que permiten reducir el grado de alcohol. Hay otro tipo de innovaciones que vienen más de la parte vitícola. Por ejemplo, cepas o viñas que son resistentes a la sequía, que son resistentes a las enfermedades. Innovaciones de lo que se llama la viticultura de precisión. Son innovaciones que tienden un poco a proteger la viña de vientos extremos, de una caída de granizo muy fuerte o muy importante. La altura es muy relativa. La altura es muy relativa porque, por ejemplo, en Pirineo cada vez caen más fuertes granizos.
Més concretament, aquí a Catalunya, quins productors han de patir més? A quines DEOs?
Pues yo, por ejemplo, veo, por ejemplo, una DEO que va a sufrir muchísimo, es Priorato, porque es una zona súper cálida, llueve incluso menos que aquí muchísimos años, y entonces sus vinos pues cada vez serán más cálidos, ¿no? Sí que es verdad que mucha gente ha buscado otra orientación más fresca, pero los que no tengan esas orientaciones más frescas pues sufrirán también, ¿no?, el aumento del grado, más concentración, que al final no es lo que ahora están buscando en el mercado.
U otra pregunta es saber cuál va a ser el gusto del consumidor, quizás en 10 años, en 20 años, en 30 años más. Yo creo que la respuesta viene un poco de una investigación quizás multidisciplinaria. Esa respuesta se va a encontrar un poco en función de lo que digan los enólogos, de lo que digan los sociólogos, de lo que digan los economistas. Van a haber consumidores que se van a adaptar y que van a querer tomar vinos quizás más alcohólicos, pero van a haber otros consumidores que, por ejemplo, no van a querer ese tipo de vino porque están acostumbrados, por ejemplo, a tomar el Priorat. Si en Cataluña hay consumidores que les gusta tomar el vino del Priorat, la pregunta es saber si ese vino del Priorat, con esa tipicidad, con ese tipo de características urbanolépticas, con esa calidad del vino, es que va a existir en 20 años más a causa del cambio climático. Y si no va a existir a causa del cambio climático, ¿qué tipo de soluciones podemos dar hoy día al sector vitícola para poder mantener esas características?
Alejandro Fuentes, Pilar Salillas, estarem pendents de com la vinya, de com els pagesos, aquests només 26.000 pagesos que queden a Catalunya, sobreviuen al canvi climàtic.
Bona tarda.
Gràcies a ti.
Adeu.
Com que som a Ponent i parlant de clima, li han demanat a la Clara Vinyals, la cantant del Renaldo i Clara, i a Lugo Alarcón, als teclats, que ens fessin d'ambaixadors. Què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Les teves cançons són farcides de referències al clima. Parles d'amor i desamor, però alhora de girassols, de dies que s'allarguen, de migració, de boira i clima sec, d'uns graus més, de regar. Per què?
Jo crec que a la que comences a fer cançons, primer no saps massa per quin motiu escrius el que escrius i a poc a poc et vas trobant còmode amb certs referents o cert estil, i jo crec que m'he anat trobant còmode això amb el clima, amb certs elements, totalment inconscient, però sí que allò, quan ho veus en perspectiva dius, sí, acabo parlant del temps. Jo crec que en part sí que és pel fet de viure a Lleida, que notem molt el canvi de l'hivern a l'estiu, és un canvi radical perquè a l'hivern fa molt fred, a l'estiu molta calor, i aquests contrastos sí que inevitablement reconec que m'influencien a l'hora de fer cançons.
Concretament, la cançó que ens cantareu, que ens tocareu, que és Uns graus més, què explica?
És una cançó que parla just d'això, de quan estàs a ple estiu, morint-te de calor, intentar imaginar el fred de l'hivern és algo sempre que em fa molta gràcia, perquè és com impossible, no? Quan tens molta calor no et pots imaginar que és tenir molt fred, tot i que ho hagis viscut fa pocs mesos. I parlo una mica d'aprofitar el moment concret, no? Perquè és això. Després, quan estàs odiant l'hivern, el trobes a faltar quan és l'estiu, i després tornarà l'hivern i trobaràs a faltar la calor i així, no? Parlo una mica de que, bueno, que és el que hi ha al moment i després ho trobarem a faltar.
Uns pagesos de Lleida, com t'has definit alguna vegada, triomfen a Barcelona, ara amb els Afores. A Catalunya no s'acaba el Bruc. On són els Afores? Som els Afores, avui?
Per mi, no, clar, pels de Lleida no som els... Bueno, sí, perquè això, de fet, és els Afores de Lleida. Sí, bueno, és... A vegades crida l'atenció de que en realitat estem molt a prop, no? Perquè és una hora i mitja a l'autovia, però sí, hi ha coses que encara separen, no? Per exemple, l'accent, tot i que cada vegada se sent més a tot arreu, accent de Lleida, i jo crec que, no?, més accents de tot arreu, però sí que, per exemple, no hi ha molts grups de Lleida que sonin per tot Catalunya. Bueno, sí, encara hi ha una mica de distància. Aquí, entre vinyes, doncs és una passada, no? Te n'adones de la quantitat de territori que es dedica a això per aquí a Lleida. Bueno, és part de la personalitat també d'un lloc. Des de Lleida mateix, jo penso a vegades, quan no t'hi dediques a... Jo, per exemple, vinc d'una família que no ens dediquem a la terra i sóc la primera que, tot i tenir-ho molt a prop, a vegades... se t'oblida, no? Però sí, home, cap a això hem d'anar, no? Tenim una ciutat rodejada d'horta, de camps, hem d'aprofitar-ho i tot Catalunya.
Doncs amb el pop intimista de Renaldo i Clara, amb la veu i la guitarra en directe de la Clara Vinyals i amb Lugo Alarcón als teclats, marxem. Aquests solidaris entre vinyes i camps de fruiters a Ponent, a Raimat i a Gimenells l'han fet la Carla Verdés, el José Antonio Rodríguez, el Sergi Cotillas, la Marta Molina i l'Albert Segura. Tornem dissabte que ve si ens deixen amb més idees per canviar el món.
Més i ens desfem mig dia a l'ombra es va movent. Què més voldria que fos etern? Val la pena l'intent d'estar tens, retenir abans que sobre però faltarà després.
Amb un gest ens entenem,
la veu va per l'aire i desapareix. Sobre, però em falta.